camins.
Les llibreries, les petites de barri, aquelles de tota la vida, que tracten com si el llibreter o llibretera fos de la teva família, que et coneix, que coneix allò que t'agrada. I les grans, també, les que tenen solera, les que són un laberint de llibres, d'històries, de coneixements per perdre's. Sabeu una cosa que m'encanta com a pare? Veure els meus fills entrar il·lusionats en una llibreria i tornar-se una mica bojos amb els llibres. Perquè sé que aquí hi ha part de l'essència de la vida. Les llibreries, ai, les llibreries. Comencem. Bona vesprada d'aquest dijous 11 de novembre del 2021, dia 1 després d'un programa de cinema Modestia a part, el que vam fer ahir. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat, ens estem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Aquest és un programa en què ens visiten persones que ens expliquen històries i justament això és el que passarà en res, en uns minuts. Històries que avui, permeteu-me, són maques, maques. Perquè en el Dia Mundial de les Llibreries connectarem amb Maria Carme Farré, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, perquè ens expliqui com està el sector i ens parli d'aquest ofici meravellós. Com estan les llibreries? Com s'adapten als nous temps? Tots els llibreters són tan romàntics com a mi m'hi semblen? Doncs li preguntarem. Per cert, que tenim una pregunta que us fem avui al compte de Twitter, al nostre @caminsestel, compte de Twitter. Què és allò que et fa més, que et sembla que té més encant de les llibreries? Trobareu diferents opcions i podeu dir-hi la vostra. I és dijous, per tant, Ignasi Miranda ens portarà una nova edició de Temps de Diàleg i, finalment, el nostre carrusel de seccions a la ràdio eclèctica ens portarà fins la companyia de Salvador Aragonès i el seu Economia amb Valors per gentilesa de la Caixa, de la Fundació La Caixa. Camins, amics, un programa carrusel de sensacions. Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
7 minuts que passen de les 8 de la tarda. Maria Carme Farré, bona vesprada.
Bona tarda.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Maria Carme, un llibreter o llibretera és un romàntic?
Sí, però sí. A més és moltes altres coses, perquè portar una empresa, doncs has de saber de comptabilitat una mica, has de fer de comercial, has de fer de venedor, has de llegir, has de conèixer el que tens en el negoci, o sigui, són moltes coses. Has de portar el teu personal, fas de tot, mica. Però, o sigui, és un negoci molt complet.
Però el punt de romanticisme de dedicar-te als llibres, a remenar-los, a tenir-los, a interessar-te, també existeix.
Home, això fa molta il·lusió.
Clar.
Això és el que més agrada, no? O sigui, a mi personalment diria que el que més m'agrada és... quan obro les caixes, quan arriben els llibres, quan me'ls miro, quan els poso els prestatges, quan penso a qui li vendré el llibre que arriba perquè penso que ja hi ha algú que li fa il·lusió. O, per exemple, una altra cosa que és molt romàntica és quan un editor t'envia, o un editorial t'envia un llibre que és una galerada i que ja l'has llegit abans i quan arriba ja n'has venut no sé quants perquè ja has fet la propaganda, no? Això és una part superromàntica perquè és pensar amb el teu propi client i és una part preciosa perquè estimes els llibres.
Doncs quin goig sentir de parlar, perquè és la sensació que tinc i evidentment està tota la part del negoci, però també aquesta part fantàstica. T'has deixat una cosa, Maria Carme, l'olor del llibre nou.
Ho he pensat, però no ho diré, dic. No. Perquè mira, és que és supergraciós, jo no la sento, o sigui, jo el dec tenir en el nas, no? Però quan obre la porta, la gent diu... Oh, quina olor de llibres!
Això passa com quan et compres un cotxe, també el primer impacte és d'olor de cotxe nou i després es va perdent. Però en aquest cas, els que entrem a les llibreries i no estem allà perennement com sou els llibreters, clar que ho notem i ens encanta el tacte i l'olor del llibre.
Però moltíssim! moltíssim, eh?
Sí, sí, sí. És una...
M'encanta que ho diguis.
És un punt fetichista.
I ho he pensat, però he pensat, és que si no és general, què, no?
Correcte. Maria Carme Ferrer fa més de 40 anys que treballa a la llibreria Troa Empúries de Girona, de la qual és gerent,
sí.
I n'ha estat 12 anys al capdavant del Gremi de Llibreters de la demarcació de Girona. I a principis del 2018...
No, de Catalunya. De tot Catalunya. Soc la presidenta del Gremi de Llibreters
sí,
de Catalunya.
Sí, però has estat 12 anys del Gremi de Llibreters de Girona, no?
Encara ho soc.
Encara ho ets. I a part, ets de Catalunya.
Sí.
Des del 2018. De fer, va ser més
Exacte.
O menys, de fer, va ser més o menys just un any abans de la pandèmia. I avui en dia, avui és el Dia de les Llibreries a Espanya i volíem convidar-te a xerrar amb tu una estona perquè ens parles una mica de la teva tasca i del moment que viu el sector. Ja sé que un aclariment vull, perquè avui és el Dia de les Llibreries a gran part del món, però no a Catalunya. Com és això? Tu saps?
Perquè, sí, perquè a Catalunya, per nosaltres, el dia més important és el dia de Sant Jordi,
Sant Jordi
amb una diferència extraordinària. I no hi ha cap lloc d'Espanya que vengui en un sol dia el que fem nosaltres el dia de Sant Jordi. I la festa que és, no?, que tothom surt al carrer, que tothom compra un llibre, o dos o tres,
sí.
Perquè venen a comprar el de regalar i llavors venen tota la família altra vegada, no?
Mm-hmm.
És una meravella, és una festa.
Sí.
I pensant en la postpandèmia, va ser el primer dia que tothom va sortir al carrer, va ser el dia de Sant Jordi, no? El dia 23 d'abril els carrers era una festa.
Sí. En aquest sentit...
Això no vol dir
sí.
que... És important que sempre es parli de les llibreries i que el dia 11 doncs, és un llibre important per nosaltres perquè és un dia que es parla de nosaltres. I com que fem presentacions i fem moltes coses igualment avui, doncs no passa res, vull dir que ens hi unim en aquest sentit més com si diguéssim romàntic, no? Però algunes llibreries sí que diuen, home, ja que... És el dia de les llibreries, però faré una cosa més especial.
Uh-huh.
I d'altres, no, d'altres, doncs fan la vida normal, però sempre passen coses a les llibreries. Hi ha molta vida, no? Jo sempre dic que és un centre social i cultural, una llibreria.
Sí.
I realment és així.
És així. De totes maneres, jo crec que, efectivament, la festa nostra d'aquest país és Sant Jordi. Jo dic una cosa, jo sóc de fora, jo sóc de Castelló, i des de la distància sempre m'ha meravellat aquesta festa que em sembla preciosa de les lletres i l'amor, no? Aquesta barreja que tenen tot a veure. I des de fora és meravellosa i poder gaudir-la també quan he tingut ocasions aquí a Barcelona, jo visc a Barcelona, doncs realment és que és embriagadora, la festa és embriagadora. Mari Carme, com deia, un any després del teu aterratge al capdavant del Gremi de Llibreters va arribar per sorpresa, com per a tota la societat, la pandèmia, la Covid-19. Què va suposar per a vosaltres els llibreters i com està el moment actual de les llibreries després de tot allò viscut?
Bé, en principi va ser duríssim,
sí.
Com tothom, vàrem tancar-ho tot, o sigui, primer és la salut i primer és els nostres treballadors, els nostres llibreters, llibreteres, i tot tancat, no? Molt dur, com tot el comerç i com tot. Ara, també és veritat que en el moment que nosaltres vàrem decidir, moltes llibreries, pujar el carro, no?, de dir que venem per internet, que ja
sí.
La majoria teníem pàgines web, però potser no els treballàvem com els vàrem treballar, i vàrem treballar també moltíssim les xarxes, no? L'Instagram, el Facebook, el Twitter, o sigui, la gent ens demanava llibres per tots els sistemes que hi ha, no? En el mercat digital.
Sí.
I a partir d'aquí vàrem anar recomanant, molts llibreters i llibreteres van a fer moltes activitats. Bé, vàrem estar sempre en contacte amb el públic i els enviàvem a casa. A mi, per exemple, el que més em va impressionar, i parlant amb llibreters i llibreteres també els hi va passar exactament el mateix, va ser que a les 7 de la tarda del dia de Sant Jordi està a casa.
Clar.
I no haver començat a treballar a les 6 del matí.
Molt
això,
impactant, sí, sí.
Va
sí.
ser un impacte impressionant, no?
Sí, sí, sí,
i
tant.
I llavors, una altra cosa que em va impressionar moltíssim, personalment, jo crec que a molts altres llibreters els hi ha passat el mateix, va ser quan el maig, em sembla que era el 4 de maig, vàrem poder començar a vendre amb la cita prèvia,
sí,
que no ens quedaven hores perquè la gent no només venia a comprar llibres, sinó que volia saber com estàvem, no? Ens portaven bombons, ens portaven a esmorzar, que no es podia, perquè realment no es podia portar menjar, però tothom te portava alguna coseta per dir, estic amb tu, no? Estem amb vosaltres, com us hem trobat a faltar? I llavors l'altra cosa importantíssim és que els llibres ens han donat vida, no? Durant tot el confinament. Llavors, gràcies a això, moltíssima gent ha continuat llegint i agafant aquest hàbit tan impressionant i tan bo i que tantes coses aprenem, que és el llibre, no? Hi ha una cosa que a mi sempre dic, no? I me repeteixo molt, no? Perquè vivim altres vides, viatgem a altres països, aprenem moltíssim, no? Per mitjà dels llibres.
I tant.
I és un plaer que no potser, no només el tens tu, sinó que aquest llibre el pots traspassar, pots passar a molta gent i molta gent sent el mateix que tu, no? Llavors això ha sigut molt important. Llavors un altre tema que va ser molt important, almenys per mi, va ser que poguessin fer els clubs de lectura digitals, no? Perquè era una manera d'estar en contacte.
Per què? Ara ens estàs explicant totes aquestes històries de la tornada a la normalitat, aquesta cita prèvia que estan a les llibreries i la gent que s'apropava com si fos part de la seva família, no? La llibreria, pràcticament.
Sí,
per què té tant d'encant una... Perquè ho sabem que ho té. Per què té tant d'encant una llibreria, Maria Carme? Què la converteix en un lloc així una mica com de somni?
Perquè no és un comerç normal, està claríssim. Perquè t'aporta molt més una llibreria, perquè fins i tot entre el client, que és el lector, i el llibreter, que és el venedor, hi ha un contacte diferent. Compartim molta cosa, compartim els llibres, compartim els gustos, parlem de literatura. Cada compra, a la majoria, és com una tertúlia, no? Perquè tu vas parlant, li recomanes el llibre, ell te parla de quin llibre li ha agradat al client, és una cosa molt més. I, com he dit, jo crec que és un centre cultural i social, no?
Sí.
Perquè a vegades, depèn del moment que tu passes a la teva vida, necessites un llibre o un altre. I a vegades tens aquesta... fas aquesta confidència, no?, amb el teu llibreter de confiança i li dius, mira, ara estic passant un mal moment, necessito un llibre que no em faci pensar ni en res ni en ningú. O ara necessitaria un llibre sobre aquesta altra cosa perquè crec que m'interessa, no? O sigui, tot és així, no? Que és... hi ha molta... és que som molt amics amb els nostres propis clients.
Sí, i tant, i es nota perquè...
és una altra cosa.
Ho transmès. Escolta, parlem un segon de les dificultats, perquè, clar, la vida ara mateix s'està plenant de recursos d'entreteniment, podríem dir. Tenim allà Netflix, tenim Spotify, tenim tots els recursos digitals, que potser d'alguna manera són competència d'aquest temps que abans li podien dedicar als llibres. Es nota, són enemics o és compatible? Es pot conviure amb totes aquestes plataformes noves?
Jo crec que és compatible. Si parlem d'uns anys enrere, dèiem que la ràdio i la televisió, la televisió mataria la ràdio, no?
Sí.
O sigui, i jo em sembla que mai he consumit tanta ràdio com estic consumint ara.
Ben fet. Bravo.
No, però és que és veritat, però no s'acullga, no? Vull dir que hi ha moltíssima gent que escolta la ràdio, no? O sigui... per què dic això? Perquè hi ha un temps per cada cosa.
Clar.
Hi ha el seu moment, no?
Sí, sí,
per
sí,
cada
sí.
cosa. Llavors, és molt normal doncs, que consumim Netflix, videojocs, vull dir, la gent té temps de tot. O sigui, el que passa que el que hem de fer és, des de ben petits, que els nens tinguin llibres a casa, o sigui... que no només estiguin tot el dia amb la plataforma o que tot el dia, perquè el pare o la mare no escolta el nen, li don tot el dia al mòbil perquè miri dibuixos o que miri no sé què, no?
Sí.
O sigui, hem de compaginar. I llavors, llegir no és un càstig, sinó que t'has portat tan bé que ara et deixo llegir una estona, no?
Sí, escolta, o sigui... en aquest cas, Maria Carme, mira, és que em fas una assistència al peu perquè tenia preparada una pregunta mig autobiogràfica. Quan jo era petit, parlem dels anys 80 i 90, ja fa un temps, sí? Anar a una llibreria i fer una ullada als còmics o als llibres d'aventures es convertia en un exercici totalment estimulant. Com viuen els joves la relació amb els llibres, segons la teva experiència? Perquè, clar, aquí hi ha un problema que jo sempre amb els meus fills tinc molt present, que és no llegir per imposició, sinó per plaer, que ho busquin ells.
Sí, senyor. És que ha de ser així. Llavors, han de tenir una estona. Per exemple, quan tot estava tancat i nosaltres vàrem començar a obrir, la gent anava al supermercat, a la carnisseria, a no sé on, i es passava mitja matí o mitja tarda a la llibreria. Llavors, el que disfrutaven aquests nens i nenes aquí a la llibreria, triant el llibre que s'emportarien per la setmana, això els pares també varen descobrir que era una altra cosa, no?, llegir, que el podien fer com una cosa més de cada setmana passar per la llibreria, disfrutar, no?, veient els seus fills mirant llibres. Perquè el que sí que hem vist clar és que fins i tot en els moments de dificultat, els pares... No els ha sabut greu gastar-se uns cèntims pels llibres dels nens. O sigui, això ho tenim tots molt clars, no? Clar, lo important que és llegir. Llavors, el que s'ha de fer és anar en família, si pot ser el cap de setmana o quan sigui, doncs, i deixar els nens al seu racó, que triïn, que busquin, que siguin ells els protagonistes, no?
Molt bé.
Nosaltres, jo em quedo impressionada aquestes famílies que venen quan ja han acabat els llibres o que estan a punt, no? Que no poden passar sense tenir cap llibre i deixen els seus fills a on te toca, no? En el seu racó, i els pares miren llibres en el seu. Llavors, això, si un cop s'ha agafat aquest hàbit, és molt impressionant, no? Perquè, a més, els nens que llegeixen es solen treure molt millors notes perquè no fan falta fotografia, tenen més...
Seguim en la línia autobiogràfica, Maria Carme, perquè a mi me'n passa amb la meva filla, que pateixo perquè llegeix tant que al final no dono a l'abast de donar-li llibres nous, no? De buscar i de buscar. O sigui que, sí, és veritat, és com una pressió a la que em somet. I a més ella és exigent.
Quina edat té la nena?
Té 13 anys.
Oh, doncs és boníssim, perquè als adolescents a vegades els hi costa més. Això és fantàstic.
Doncs fantàstic. Escolta, ja t'hem d'acomiadar ja, però fes-nos, si us plau, una recomanació. Quin llibre, allò, aquí no fallaríem?
Oh, és que, de veritat, estic aquests dies que és com dir quin fill t'agrada més, no? O quin t'estimes més? Perquè arriben tants de llibres tan bons i tan... Mira, jo us recomanaria, per exemple, la col·lecció aquesta nova que ha fet el Club de Victòria de Viena, que hi ha uns quants llibres que a mi me semblen molt bons, no? Com uns clàssics, no?, de la Bronte, de la Jane Austen. O sigui, aquests us els recomanaria a tothom com llibres molt... i molt entretinguts per passar una bona estona, no?
Doncs, escolta, prenem...
També... Sí. No, us anava a recomanar més, però...
No, sense acabar el temps.
Hem acabat.
Sense acabar. A mi m'encantaria, perquè a més has estat un encant, Maria Carme, i com a apassionat de les llibreries, doncs és que dona gust mantenir una conversa com la que hem tingut, però ens hem d'acomiadar ja. Maria Carme Farrés, gerent de la llibreria Troa Empúries de Girona i presidenta del Gremi de Llibreters de tot Catalunya. Moltes gràcies, Maria Carme, per acompanyar-nos uns minuts aquí a Camins.
I moltes gràcies a vosaltres per pensar-hi, eh?
I tant.
Adéu-siau.
I escolta, com t'agrada tant la ràdio, cada dia estem aquí de 8 a 9, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs us escoltarem.
Vinga, gràcies.
Com sempre.
Pausa, una pausa i en res ens hi posem amb temps de diàleg.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 1:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense Distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora, a 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel, amb qui us parla Ignasi Miranda.
Sense Distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
Tenim una vessant presencial i una vessant també online. Però compte que pràcticament hem tingut 7.000 espectadors, molts d'ells directament a les plataformes digitals.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Temps de diàleg.
Vinga, doncs seguim en directe a Eixos Camins. Moment ara de fixar-nos, com cada dijous, en la realitat multiespiritual de Catalunya i del món sencer, com sempre, amb la mai sempre prou ponderada i agraïda col·laboració del cap d'informació religiosa de la casa, Ignasi Miranda. Em fa gràcia perquè ha estat com una perífrasi molt hiperbòlica, podríem ser. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, mai no prou agraïda aquesta salutació.
Ni ponderada, que això també és mateix. Important. A veure, ens centrem, perquè volem parlar avui de la xarxa interreligiosa per la pau, una iniciativa impulsada per Justícia i Pau, justament, i que ha bastit ponts de diàleg entre creences els darrers anys. I ho ha fet amb la col·laboració de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i altres entitats. I volem fer-lo especialment perquè dissabte passat la xarxa celebrava a Barcelona la seva tercera jornada amb l'objectiu de compartir diverses accions socials impulsades per comunitats espirituals i religioses des de la seva espiritualitat. A més, ha definit les bases per crear una xarxa més gran d'ajuda mútua formada pels representants de les religions implicades en l'ajuda a persones en situació vulnerable i en la construcció d'una pau estable i quotidiana. Com sempre, Ignasi, crec que tens més detalls.
Doncs sí, Rafa, podem explicar que Justícia i Pau va crear la xarxa interreligiosa per la pau a partir d'una campanya que es diu Teixint Xarxes i per defensar la llibertat religiosa. La nova entitat de diàleg entre creences és ja una realitat, sobretot amb l'objectiu de promoure i defensar el dret a aquesta llibertat religiosa i de consciència, fer una aportació a la pau des del diàleg interreligiós i interconviccional, donar a conèixer la diversitat religiosa i espiritual present a Catalunya i afavorir que el missatge i el treball per la pau compartit per les tradicions religioses i espirituals arribi al conjunt de la societat.
Doncs nosaltres que volem conèixer avui una mica més aquesta xarxa interreligiosa per la pau i també el que va ser la tercera jornada dissabte passat. I a banda d'això també entrarem una mica en la nova etapa que viu Justícia i Pau a Barcelona amb Miquel Torres, que ens acompanyarà avui, que ens acompanya ja realment, de seguida el saludem, i que és el seu director des de la primavera passada en substitució d'Eduard Ibáñez. Recordem que el president de l'entitat eclesial és ara Eudal Vendrell, successor d'Arcadi Oliveres, ara fa 7 anys. De seguida el saludem, però abans, Ignasi, ens dones dades sobre Miquel Torres, així el coneixem una mica millor.
Doncs 4 dades, per dir-ho així. Miquel Torres té 50 anys, és fill de Sabadell, és especialista en tercer sector, en l'àmbit missioner, en la cultura de la pau i en diàleg interreligiós i gestió de la diversitat. Ha treballat sempre pels drets de les minories des de la perspectiva de la transformació social. A més, Miquel Torres és màster en diversitat religiosa, expert en acompanyament espiritual, postgrau en cultura de pau i gestió dels conflictes i diplomat en teologia.
Doncs ara sí, Miquel Torres, bona vesprada.
Bona vesprada. Molt bé, aquest accent del País Valencià o del sud de la Catalunya canta.
De Castelló, eh?
De Castelló,
sí,
eh?
Castelló. Sí, jo crec que els nostres oients encara no tenen clar que soc de Castelló. Està bé que ho treguem de tant en tant perquè no queda clar.
No queda clar. No ho has dit mai, Rafa.
No. Avui és el primer dia.
La plana, sí, sí.
Escolta, la millor terreta del món, al final. Miquel, com vius aquesta nova etapa com a director de Justícia i Pau a Barcelona?
Doncs mira, amb agraïment i amb felicitat.
Quina resposta, tu.
Resumit, és així, eh? Però, i també amb una miqueta com de respecte, eh? Perquè, clar, venir després de tota la petxaeta de l'Arcadi Oliveres, tu dius, home, jo no sé si sóc digne de, no? i els hi vaig agrair. És allò com diu l'Evangeli, no? Que quan entres a Terra Sagrada, cuidado, t'has de descalçar, no? Intento fer això.
Que estàs pisant Terra Sagrada.
Estic trepitjant Terra Sagrada, però totalment, no? Uh-huh. Perquè té un històric i una vàlua, aquesta gent, impressionant, no? Crec que no es coneix gaire. I aquest és el punt de tristor dintre d'aquesta emoció que tinc de noves, no? Però estamos trabajando en ello, que deia l'altre.
Clar, sí, i aquesta mateixa entrevista és treballar en ello,
Sí, bé, Justícia Pau, de fet, és una entitat que treballa molt des de la sensibilització, des de la publicació d'informes amb dades de denúncia i, en definitiva, demanant la pau i la justícia i propiciant-la des d'una opció cristiana ja fa més de 40 anys, oi, que existeix a diferents diòcesis. De fet, emana de la Santa Seu, no?, del Consell Pontifici Justícia i Pau. Exacte. Bé, un altre dia potser, si et sembla, Rafa, en parlem més de Justícia
totalment,
i Pau.
Totalment,
en ella mateixa.
Ja et convidaré, Miquel, un altre dia, temps.
Com definiries, Miquel Torres, la xarxa interreligiosa per la pau, especialment dintre de l'activitat de Justícia i Pau els últims anys?
Sí, bueno, és una aposta, no?, de Justícia i Pau en aquesta construcció de pau. I no tant de construcció de pau, que queda com molt bonic, tothom en parla, però ningú sap què és això de la construcció de la pau o com es fa aquesta cosa.
Com a concepte
cosa,
no? És molt maco, però com es fa, clar.
Clar, perquè bueno, no es fa, és quasi impossible, no? Mm-hmm. Però això no trenca l'esperança. Vull dir, construir la pau és una feina que dura tota la teva vida i part de l'altra, si pot ser, perfectament, no? Però el que estem insistint és en el canvi cultural, no? De la cultura de la violència, de la cultura de l'agressió, a la cultura de la no violència, a la cultura de la pau. Tot això és un procés, doncs, que entre creences, entre diferents sensibilitats i espiritualitats de fe i històriques, altres més noves, altres més alternatives, altres més connectades o no, hem vist que podem trobar una possibilitat de reacció, no?, i de motivació perquè tothom s'hi senti convidat i convidada en aquesta experiència de crear xarxa en el sentit de que som artesanes de pau i que tot això l'hem de cuidar molt, no?, tenir molta cura per tal de no trencar aquesta possibilitat de trobada. Uh-huh. I, per tant, és un espai de trobada i és un espai de reconstrucció, no?
Correcte. Hem comentat abans que de la tercera jornada d'aquesta xarxa, celebrada dissabte passat, han sorgit els fonaments de tot un treball social conjunt entre les principals religions, que probablement ho complica tot una mica més. Com està tot això després de la trobada?
Bueno, ara hem de descansar una miqueta, no?
I tant.
Per tal de veure què fem amb tot el que va sortir, perquè hem sortit coses molt potents, no? I reorganitzar-nos en aquest sentit, no? Segurament que començarem a fer coses molt petites, molt senzilles, però des de la incidència, no?, incidència social i la incidència política, i després de l'acció directa. O sigui, són dues potes, doncs, que... I sempre amb el fil transversal de trobar una espiritualitat comuna, conjunta, que ens ajudi a no debatre, a no sentar-nos a la taula i veure que jo tinc més veritat que la teva i la meva és més gran que la teva i la prioritat... No? Aquestes coses que sempre...
A no
confrontar-nos, sí, sinó a la cultura de l'agressió, que també hi existeix en el diàleg interreligiós, històricament, a la cultura de la trobada de veritat, no? I entendre'ns, comprendre molt més, especialment les minories. Aquí, els catòlics o cristians hem de fer un gran esforç d'humilitat i de senzillesa, per tant, de deixar veu i protagonisme, si voleu, no?, a d'altres que són més petites i més importants, també, potser, no?
Sí. Per exemple, la comunitat Sikh té un menjador al Raval, es va fer present, oi, dissabte passat, com també l'Hospital de Campanya de Santa Anna, catòlic, i ben orgullosos de tenir-lo, però altres realitats de moltes altres religions, que segurament per donar el pa al qui el necessita, aquí sí que no hi ha distàncies, no hi ha...
Aquí no hi ha distàncies. Aquí el que et remou és una espiritualitat completa i concreta, que és molt humanista, si voleu, no? I a partir d'aquí ens podem entendre perfectament, no?
Uh-huh. I com entens i com vius tu, Miquel, el diàleg interreligiós?
Jo el veig des de dues... com torres, no? Una, la positiva, l'esperançadora, no? La que permet, doncs, i, bueno, i crec en aquesta cosa del diàleg interreligiós perquè és necessària i, per tant, doncs, val la pena treballar en això. I per l'altra, en aquesta cosa com de qüestionament continu, no? O sigui, ho hem fet bé, no ho hem fet bé, per què tants anys de diàleg interreligiós no han donat un fruit esperat i que està molt clar per totes les creences i espiritualitats, no? Llavors, alguna cosa hem fet malament, no? I, per tant, tenim molta feina i una feina molt d'això, de trobar-se de manera personal, no? Uh-huh. I de trobar-se de veritat des del cor, no?
Hem dit abans que Justícia i Pau és una entitat catòlica emanada d'un Consell Pontifici de la Santa Seu que porta aquest nom, Justícia i Pau, i que té també un estatut civil a Barcelona. Ja fa més de 40 anys, Joan Gomis, Arcadi Oliveres, el cel sigui, ens va deixar el 6 d'abril passat, recordem-ho, sí. I molts altres referents del compromís per la pau i els drets humans van crear les bases per assolir el que és avui Justícia i Pau. Com està ara mateix el treball de denúncia, investigació i sensibilització des d'aquest compromís cristià, però també interreligiós? Vostès continuen fent denúncia, ho sabem. De vegades no té el mateix ressò una denúncia que una altra.
Bueno, la nostra denúncia o l'estil de denúncia que fa Justícia i Pau i també amb aquesta xarxa interreligiosa ha de ser la denúncia profètica, no tant la denúncia destructiva, no? De denunciar per denunciar i estar sempre a les xarxes i ser protagonistes d'alguna cosa que no anirà enlloc, no? Sinó la denúncia profètica és aquella doncs, que denuncia el que no funciona però a la vegada aporta possibilitats, no? Concreta, possibles accions, encara que siguin petites, que transformin de manera social i fonamental les estructures que són, bueno, xenòfobes, racistes, masclistes, etc. No?
Perquè, ja per acabar, ens podries posar un exemple concret? O és una pregunta complexa?
És una pregunta complexa, perquè hauríem de tenir molta... No? Però, per exemple, si parlem de diversitat, sí. Totes les espiritualitats parlen de diversitat, això com és concreta? No? Doncs, per exemple, Justícia i Pau ho està fent. Val a dir que jo sóc d'ètnia gitana, sóc gitano, gràcies a Déu, i per tant, posar alguna persona que sempre ha estat a l'altra banda rebent ajuda facilita l'estructura de direcció, l'estructura tècnica, l'estructura de junta directiva, facilita el tenir la mirada que no han tingut mai. Perquè, en el fons, amb bona voluntat, hem continuat sempre, al llarg dels segles, no?, treballant des de la nostra blanquitud. No? I això no funciona. Això no funciona. La diversitat és que aquella persona que ha de rebre ajuda, que aquesta paraula tampoc s'hauria d'eliminar a poc, no se senti amenaçada.
I quina paraula utilitzaries tu?
Ho hem de construir. Això és una cosa que va sortir a la xarxa. Ho hem de construir, no? Perquè el que hem de trencar mollos, hem de trencar barreres que històricament no han funcionat, llavors estem en un procés de creació, de creativitat.
Bueno. Potser, parafrasejant el Papa Francesc, podem dir que vivim la cultura de l'encontre, però no pas de la fusió entre les religions, cadascuna té la seva identitat, no?
La paraula empatia t'agrada? Empatia?
Bueno, és simpàtica. Però...
És simpàtica?
És empàtica,
però... L'empatia és simpàtica?
L'empatia és com la solidaritat, no? És que...
Em poso en el lloc de l'altre, però res més.
Exactament. El concepte no canvia, canvien les paraules, però després el concepte és el mateix. És blanc, macho, una mica racista, etc etc. Aquí, amb això no anem enlloc, no? Llavors, hem de fer l'esforç. Si més no, les majories, de fer baixar el fang i entendre... com funcionen les coses.
Doncs, Miquel Torres, estàs convidat a tornar a aquest programa per encetar un debat, per veure com es fa tot això que ens estàs explicant, que em sembla molt interessant, sobretot des d'aquest punt de vista autocrític, de dir, fins ara no ha funcionat, a veure què hem de fer perquè pugui funcionar.
A més, hi ha moltes plataformes que treballen en el diàleg interreligiós, grups de diàleg, el GTR, el mateix Audir, és a dir, i tots fan la feina tan bé com poden, però calen sortir-se, no?
Exactament.
Doncs, Miquel Torres, nou director de Justícia i Pau, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos acompanyat. Bona vesprada i ànims amb tota la tasca. T'esperem un altre dia.
Visca Castelló.
I visca Catalunya.
Gràcies.
Gràcies també a tu, Ignasi, com sempre.
Gràcies, Rafa. Adéu
ja corre per aquí Salvador Aragonès, de seguida una nova edició d'Economia en Valors.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Vas dormir al llit de Brad Pitt?
No, no. Però mira, sense Brad Pitt a mi el llit em dona igual, és un moble.
La imatge de Padre Fermín, cinquena avenida, és com impactant.
Camins.
Ràdio Estel.
Quan li renta el cabell. Una de les escenes més sensuals de la història del cinema.
Totalment d'acord.
Més sensuals.
Jo com estic calm, no...
Que es foten fora, no solament de Radio Estel, sino de la Basílica també. Don Juan José, sea usted comprensivo con nosotros, que somos buenos.
Expliquem històries.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Vinga, continuem els nostres camins d'aquesta vesprada i ara és moment de fixar-nos en totes les novetats que presenta el món de l'economia mundial. I si parlem d'economia, ja sabeu que en aquesta casa té un referent, una veu autoritzada. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal?
Bon vespre a tothom, a tots els oients, al Rafa, que ets tu.
Sóc jo.
El Ferran. I la Paula, que està aquí, al control tècnic.
Bona vesprada, Paula. No t'hem dit res encara, eh? Anem per les notícies econòmiques. Avui parlarem de coses que tenen a que veure amb la butxaca de les famílies, dels consumidors. I és que la gent es queixa de que les compres que van pujant i que quan pugen després no baixen.
Sí, sí. S'acosta
el Nadal i venen les despeses típiques, que si el menjar, els torrons, les joguines, que les porten els Reis, però bueno, els viatges, l'energia, els carburants, els cotxes, la manca de subministraments, l'increment exponencial dels costos de la navegació marítima i aèria. En fi, què ens pots explicar al respecte, Salvador?
Doncs he vist unes declaracions, he llegit unes declaracions de l'economista en cap i membre del Comitè Executiu del Banc Central Europeu, que és l'irlandès Philip Lane,
sí,
que ha dit que és cert que hi ha una inflació ara, però el paradigma inflacionista és molt inusual i, a més, és temporal.
Però per què la inflació actual és tan alta, Salvador?
Doncs perquè tenim colls de botella,
sí,
amb uns alts costos d'energia que afecten a tots els sectors, i també tenim la dificultat dels subministraments. En el cas d'Espanya, el factor energètic afecta d'una manera significativa, ha dit Philip Lane. El proper any, diu, els preus de l'energia baixaran i s'estabilitzaran. O sigui, afegeix, que la inflació no es cronificarà i és només un assumpte passager.
Doncs semblen bones notícies, no?
En resum, que els preus tornaran a anar a partir de l'any que ve, no sé si a principis o finals,
sí,
tornaran a anar sobre el 2% i s'espera viure un altre període d'estabilitat.
Molt bé.
Ei, si no venen pandèmies i coses rares, no?
Esperem que no. La Unió Europea obliga a Espanya a ampliar el període de càlcul de les pensions, recordem-lo, que passarà dels 25 als 35 anys. Això suposa una rebaixa de les pensions d'una banda i fer sostenible el sistema de pensions espanyol. Ahí queda aquesta notícia. Hi ha també una notícia important, Salvador. S'han presentat al Parlament els pressupostos generals de la Generalitat del 2022 i el conseller d'Economia, Jaume Giró, els va lliurar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Què diuen els pressupostos?
Doncs en primer lloc diré que són uns pressupostos expansius, és a dir, creixen al redor d'un 17%,
sí,
sobre els anteriors. I, clar, la Generalitat té un 12% més d'empleats, o tindrà un 12% més d'empleats l'any que ve que els anteriors pressupostos, i passaran a ser 276.000 empleats. Bueno. I això puja com l'escuma, perquè els empleats pugen sempre.
Està bé. Això
els més beneficiats dels pressupostos són territori i obra pública, és normal, perquè són els que fan les carreteres i els ponts i de més. Educació, això és important, sí, sanitat i empresa i treball.
També està
són
bé
uns pressupostos també que volen acabar amb el dèficit del PIB i sobre el PIB, i s'han fet comptant amb l'arribada dels fons europeus de Next Generation, sí, i l'endeutament de la Generalitat baixarà una mica per situar-se al 33,8%, o sigui, un 6,2% sobre el PIB.
Bueno, no està malament. I ara tenim una notícia que no és gens bona. La cimera sobre el clima de Glasgow, coneguda com el COP25, que ha acabat amb paper mullat, Salvador.
Sí, grans proclames, grans promeses, però els que tenen la pell pel mànec, Rafa,
sí,
que són els grans productors de CO2 i energies d'efecte hivernacle d'origen vegetal, no se'n volen enterar i continuen amb el carbó, que és el més contaminant. La Xina, en primer lloc, Rússia, Índia, els Estats Units i Alemanya.
Decepcionats, per tant, Salvador?
Bueno, sí, és clar, la preservació de la naturalesa del clima és un clam mundial. Però les grans potències no es volen... fan les orelles sordes.
Yeah.
I, a més, la majoria són països no democràtics i clar, fan els que els hi dona la gana. A l'últim moment, però, Estats Units i Xina han acordat que rebaixaran les emissions de CO2 segons els acords de París, que és un 2%, un 1,5% o un 2% a final de segle. Però sense concretar res.
Sí.
Que ha salvat el total fracàs de la cimera.
Ja veus.
De totes maneres, Rafa, es pot comprendre, o s'ha d'entendre, que després d'una gran pandèmia com ha sofert tota la humanitat, és lògic que no s'afrontin grans reformes per evitar l'escalfament del planeta, perquè ara arriba un període de forta recuperació de la producció a nivell mundial.
Llavors, Salvador, la conclusió de la cimera, quina la, és?
La cimera de Glasgow,
sí,
Rafa, sobre el clima,
sí,
ha fracassat.
Vaja.
Però la lluita a favor del clima ha de continuar i continuarà, a fi que la propera cimera les potències prenguin els compromisos seriosos,
doncs,
de rebaixar l'efecte hivernacle.
Esperem que així sigui, Salvador, pel bé de tots. I ara anem cap a un tema que ens agrada molt, molt, per diferents raons. Anem al vi, Salvador, al vi,
sí,
perquè aquest any ha estat baixa la producció de vi a tot el món, superant només una mica la baixa producció de l'any 2017.
Sí, malgrat això, Espanya ha quedat per sobre de França en la producció de vi i està situada la segona del món després d'Itàlia, segons ha publicat l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi.
Contents, per estar per sobre de França.
Bueno, sí, al món s'han produït 250 milions d'hectolitres.
Ja veus.
Dels quals 45 milions els va produir Itàlia i Espanya 35 milions. Mm-hmm. Escolta, em deia Sant Tomàs d'Aquino.
A veure què deia Sant Tomàs d'Aquino.
Deia Sant Tomàs d'Aquino que hi havia 5 remeis per vèncer la tristesa.
Sí.
I un d'aquestes és beure un gotet de vi.
Molta sabidoria en Sant
no
Tomàs.
No massa, Rafa, perquè ja sabem tots que sí, s'ha de ser moderat, tant se val amb el menjar com amb la beguda.
Aquest era el comentari dedicat al nostre equip tècnic i de producció. I finalment, l'empresa catalana de capital completament austríac ha decidit fer una inversió a Terrassa de 5,7 milions d'euros per fabricar motocicletes de trial. La producció començarà l'any vinent amb 3.000 motocicletes per arribar a la previsió de les 5.000 l'any.
Sí, es crearan 40 llocs de treball directes, més altres 500 llocs indirectes, segons va anunciar el director general de l'empresa, César Rojo.
Sí.
Farem una fàbrica, va dir, del segle XXI, amb instal·lacions d'última generació i totalment compatible amb el medi ambient. Els proveïdors seran de la zona del Vallès.
Doncs també bones notícies, moltes gràcies per actualitzar-nos i ara que ja esteu ben informats, és moment de saludar el nostre convidat avui. Ha vingut a jugar a fer ràdio.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I tot i que encara queda temps fins al Nadal i els Reis, les notícies que ens arriben del món de les joguines són una mica preocupants. I preocupen no solament perquè pujaran els preus, sinó per l'anunciada manca de subministrament de joguines procedents de l'Àsia. Per parlar de tot plegat, qui ens acompanya avui, Salvador?
Doncs parlem amb el Javier Martín Martín, director general per Espanya de Simba Dicky Group, multinacional alemanya, molt present en el mercat europeu amb diverses marques.
Doncs Javier Martín, bona vesprada.
Buenas tardes
y gracias por estar en nuestro programa aquí en Camins, en la sección Economía en Valores. Javier, nos gustaría que nos despejara algunas incógnitas sobre el tema de los juguetes para estas Navidades y Reyes. En primer lugar, lo que se va diciendo es que los precios subirán. ¿Subirán en todos los juguetes o serán subidas selectivas? ¿Y a qué juguetes podrá afectar especialmente?
Bueno, la verdad es que la subida de precios será generalizada respecto a la primera parte de 2021, teniendo en cuenta que que las programaciones, tanto los clientes como nuestros clientes, como nosotros como fabricantes, las hacemos entre el mes de febrero y el mes de junio, pues está claro que esperábamos que hubiese una subida de precios, pero no tan generalizada. Creemos que será mayor aún en 2022, que ya se repercutirán al 100% todos esos costes. Uh-huh. ¿A qué juguetes afectará? Pues creemos que va a afectar en general a todos, independientemente de la fabricación sea en Asia o en Europa, teniendo en cuenta también el incremento de los precios de la energía y la subida de las materias primas, pero especialmente los que engloben todo, es decir, aquellos productos que vengan de Asia, que aparte en que se pueda afectar también el tema del transporte porque sean más voluminosos. A todos se nos viene a la cabeza un garaje de cochecitos de niños que tiene un volumen muy muy grande, pues especialmente a esos artículos es a los que les afectará. Pero en general le afecta a todo independientemente de dónde se fabrique.
Sí, en segundo lugar, Javier Martín, existe un cierto estrangulamiento en los suministros de los juguetes. Las casas de juguetes que no hayan hecho sus pedidos ya no los podrán recibir a tiempo. ¿Qué dependencia hay de suministros en juguetes típicos como muñecas, cochecitos, bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De quién dependemos más de estos suministros? Me imagino que de Asia.
Hombre, efectivamente hay una dependencia muy grande de Asia. Los fabricantes siempre trabajamos con bastante tiempo de adelanto. Pues bueno, desgraciadamente este año se debería haber trabajado aún con más adelanto para poder no verse afectado por los problemas que se están sufriendo, pero principalmente estamos afectados sobre todo por el tema de los proveedores de materias primas, que eso es independiente sea Europa, el tema de la escasez de equipos, de contenedores, y sobre todo también los problemas en el suministro de energía que se están produciendo en algunas fábricas de Asia que están sufriendo cortes de suministro de luz que no les permite trabajar algunos días de la semana.
Entonces, ¿habrá juguetes para todos o habrá escasez de algunos juguetes clásicos, Javier, en relación con otros años? ¿Qué volumen también de ventas se puede esperar para este año?
Bueno, la verdad es que juguetes habrá. Es decir, está claro, no se puede hablar de un desabastecimiento total ni hablar de una manera tan radical. Está claro que el problema es muy grave, que afecta pues a mucha mercancía, ya venga de Asia, de Europa, de donde venga, pero en cualquier caso juguetes habrá.
Sí.
Siempre faltarán los juguetes, pues bueno, que estén muy de moda y demás, pero bueno, siempre habrá algunos sustitutivos.
Sí, pero no
a las ventas, pues realmente se esperan superiores a las del año anterior.
Sí, pero esto quiere decir que no hay que esperar al último momento para comprar los juguetes, porque los hay que en el último momento pues buscan un juguete y no lo encuentran.
Este año puede ser así o no. ¿Por qué no puede ser así? Porque es una frase que quiero lanzar que no he escuchado en ningún medio de comunicación. Todos, absolutamente todos los fabricantes que tienen mercancía de Asia, estamos recibiendo miles de artículos durante todo el mes de noviembre y hasta bien entrado el mes de diciembre. Entonces, si mandamos ahora el mensaje de que hay que comprar ya, la gente va a ir a las tiendas, va a ver que faltan algunos artículos, claro, y se va a crear una falsa demanda.
Claro, claro.
Entonces se va a crear, el pánico va a ser mayor aún. Es decir, si dijésemos ahora mismo que no está saliendo ningún barco de China o que no ha salido las últimas dos semanas o tres semanas, pues entonces sí que hablaríamos de un problema de pánico, porque es que no va a llegar mercancía. Está claro que hay mercancía que se va a ver afectada, pero no va a haber en ningún caso un desabastecimiento total. Pero sí que como consumidor final vamos ahora a un punto de venta, nos podemos encontrar que no haya determinados juguetes, pero que sí van a llegar en las próximas semanas.
Por lo tanto, ritmo normal, podríamos decir, ¿eh? Podemos seguir un ritmo
normal. Sí, porque es que si no seguimos el ritmo normal, vamos a crear esa falsa demanda y nosotros mismos vamos a tener, es decir, está claro que hay determinados juguetes que están muy demandados, pero no debemos caer en el alarmismo.
Correcto.
Porque claro, pueden faltar cosas, pero todos, absolutamente todos los fabricantes estamos recibiendo mucha mercancía. Vamos a estar recibiendo todo el mes de diciembre, incluso desgraciadamente muchos fabricantes vamos a recibir mercancía en el mes de enero que viene atrasada por los problemas del transporte, por lo que No se puede hablar de desabastecimiento total en ningún momento. Uh-huh. Los barcos que están llevando a Valencia, a Barcelona, a Algeciras, vienen cargados de cientos, diría miles, de contenedores de juguetes.
Los Reyes Magos tienen que ir a ritmo normal, por tanto, vamos a conservar esta ilusión bonita que hay que defender. Y finalmente, entremos en la demanda para este año. Para terminar, ¿cuáles son los juguetes que más se van a vender este año, Javier? ¿Lo sabes?
Pues bueno, yo creo que viendo un poco la tendencia del mercado y así los efectos.
Sí, a ver.
Los niños, pues se ven cosas ligadas a una conocida serie de Mandalorian que se lanzó en el año 2020 y que ha generado una gran demanda de producto. Sí. Se ve también unas líneas de producto, de juguetes, en el entorno de Super Mario, del icónico personaje de Nintendo de Super Mario.
Muy fan.
Por supuesto, la Patrulla Canina, que lleva siendo un efecto desde sus comienzos a finales de 2014 y principios de 2015, y uh-huh. Este año con la película también está muy con mucha demanda, todo el tema de los dinosaurios, y luego yendo ya a cosas más clásicas, pues los típicos juegos de construcción de la conocida marca Lego, que es muy demandada, y luego pues todos los artículos de imitación de niños y de niñas, pues que también tienen bastante demanda.
Pues fantástico, tomamos buena nota y son buenas previsiones. Bueno, buenas previsiones me refiero buenos de en cuanto a lo que se venderá. Lo que
buenos
viene por
augurios,
delante, igual,
sí.
No, igual no tanto. Muchas gracias, Javier,
sí,
Martín.
Los augurios son buenos, sí. Y la tendencia del mercado es positiva a día de hoy con un más 4%. Y creemos que realmente este año, desgraciadamente el año pasado el COVID afectó mucho, y afortunadamente este año nos va a permitir, tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos, pues, que nos traigan mucho más.
Pues esperemos que así sea. Javier Martín, director general para España de Simba Die Group, multinacional alemana, muy presente en el mercado europeo, con diversas marcas. Muchas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo con todo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Salvador, a tu también, por acompañarnos. Que vagi molt bé aquesta setmana, ens veiem dijous que ve, no t'oblidis, eh?
Rafa, si estàs trist, un got de vi, eh? Un gotet.
Sí, no et preocupis que ja ho anem fent, això. molt de tant en tant, però ho anem fent. Eternament agraïts, com sempre. Vinga, nosaltres que escoltem la falqueta de la Caixa i enllestim el programa.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs vinga, a punt d'arribar al punt de les 9 de la nit d'aquest dijous. Ja tenim el programa enllestit, com us dèiem. Avui molt variat, eh? Bueno, és la Macedònia de la ràdio, ja ho sabeu, el Tutti Frutti de Radio Estel. Comencem amb un gremi de llibreters, seguim amb el temps de diàleg, la multirealitat religiosa de Catalunya i també una mica d'economia, sí senyor. I ara és moment d'acomiadar el programa, evidentment. Avui no ens acompanya la Maria José, que tenia uns compromisos molt seriosos. Des d'aquí una folta abraçada a ella, que li vagi molt bé. I nosaltres, doncs, que us diem adeu. Ja sabeu, tot l'equip a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 43 de camins, amb un home que té la constitució física de Sergio Ramos, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, avui també en el temps de diàleg en aquest programa, la defensora del poble i dels TFGs perduts, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials, i la Clau de tot plegat. Paula Moreno al muntatge musical i pel mateix preu a les vies de sos molt generosa. Ho fa tot, tot el que li demanes. Ara de seguida en aquesta antena tota l'actualitat refrescada amb el savoir-faire de Carla Buigas i Pere Juventí i Balcells. Una salutació afectuosa pels qui ens escolteu a la repetició de les 6. Ja és aquí el divendres, bandidos, quina meravella. I pels del directe, aguanteu, que gairebé en res agafeu els de la repetició. És com un bucle temporal, directament. Demà dia frenètic per acabar la setmana a bon ritme, temes a dojo i la nostra tertúlia frenètica, verdeny picó i a lo millor properament tenim un convidat sorpresa que ja descobrireu. Analitzarem tot lo humà i lo diví al totum revolutum. Ja tenim tot gairebé completament a mitges, que és el nostre eslògan. Per tant, demà ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.